migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Heu pensat alguna vegada què passaria si de cop i volta tota la tecnologia, tots els serveis que teniu al vostre abast o al vostre voltant deixessin de funcionar? És a dir, un mòbil sense cobertura, sense connexió a internet. Estava parlant d'una apagada general, no? En un moment, si feu un exercici de pensament conforme què passaria si de cop i volta no estàs connectat, si de cop i volta totes aquestes dades que tens ja no estan, si de cop i volta googleges i ja no pots, t'ho imagines? Avui en dia tenim una societat basada en tot això, en aquesta immediatesa de l'accés a la informació en qualsevol punt del planeta, m'atreveixo a dir, on siguis. En aquest cas, si parlem de Catalunya, en qualsevol punt de Catalunya, cobertura, sempre hi ha alguna manera de cobertura, tens un punt d'accés. I quan ja vas a punts on no hi ha cobertura, jo què sé, per zones on això sigui molt deficient, doncs, ostres, tens una mena d'angoixa quan no funciona el Google Maps. Això tens un problema. Però faré un pas més enllà. Ho faig un pas més enllà per donar una imatge, i espero que hi hagi una fotografia de la importància d'empreses i de situacions tecnològiques com les que estem avui vivint a la Fundació Miró. Imagineu que hi ha un desastre natural. Déu no vulgui. Imaginem que hi ha un tsunami. Estem a costa catalana, podria tocar un cicló, un terratrèmol. Déu no vulgui, insisteixo, toquem fusta. Clar, una de les primeres qüestions que hi ha és una caiguda general de serveis com els que estic explicant. Qui s'encarrega de que tot això torni a funcionar el més ràpid possible? Perquè això és clau perquè tot funcioni. Això és clau per una recuperació, això seria clau per agafar gent. Qui s'encarrega? Doncs avui estem parlant amb una d'aquestes empreses que s'encarrega d'això, que s'encarrega de realitzar aquestes ràpides recuperacions en cas de desastres naturals. Parlo de tecnologia, de serveis informàtics i de comunicació, en aquest cas. Parlo de protegir infraestructura de ciberatacs. Recordem, lamentablement, el ciberatac que va patir l'Hospital Clínic, per exemple, i tot aquest robatori de dades. Parlem de tot això, de seguretat i d'una paraula molt de moda en els darrers anys, que és resiliència. Que és adaptar-se a la situació. Si parlem així planerem, bàsicament, per entendre-ho, resiliència és quan parlem d'adaptar-nos al que tenim davant. Ja està, això seria. D'això parlem avui, de tecnologia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps. Aquesta tarda esperem xàfecs, tempestes. L'única zona de Catalunya on es salvarà d'aquesta... Sembla que la línia litoral, la costa, doncs se salvarà i quedarà al marge d'aquestes tempestes que localment poden ser fortes, abundants. No hi ha cap alerta activada, però sí que poden ser fortes, abundants i puntualment amb pedra o calamarsa. Les temperatures a l'alça, hem tingut ja un matí amb caloreta i les temperatures es mantindran una mica per sobre del que tocaria per la mitjana de l'any, no? Això sí, de cara al cap de setmana, de cara a aquest dissabte, esperem que pot ploure a qualsevol punt de Catalunya, localment també en forma de tempesta, amb descàrregues importants, que poden ser entre febles i moderades, també puntualment acompanyades de pedra o calamarsa. Això pel dissabte, tant sigui pel matí o per la tarda. I actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia. Doncs seguim parlant de molt de trànsit al voltant del circuit per aquesta celebració del Gran Premi de Fórmula 1 que ha començat avui i ja fins diumenge. Avui hi ha molt de trànsit. L'autopista P7 va acumulant cada cop més trams de lentitud, de retencions. Ara estaríem amb uns 10-12 quilòmetres intermitents, fragmentats entre Barberà i Parets del Vallès. Tot això en sentit nord, per tant, molt plena l'autopista AP7, també, de fet, totes les vies del voltant, la C-17 especialment entre Mollet i Parets, amb cua molt compacta en sentit nord, i també l'autopista C-33, la carretera C-35 o també la carretera local BP 5002. A banda d'aquesta zona, clarament malmesa per tota aquesta afluència de vehicles al circuit, a la resta tindríem més o menys normalitat, fluidesa, tret alguns punts, en el cas de l'autovia 2, cinturó de litoral, entre l'Hospitalet i Sant Joan d'Espí en retencions en direcció Martorell, per tant afectant el trànsit de sortida de Barcelona, i ja va augmentant el trànsit també a les dues rondes, sobretot en aquest cas la litoral Santí-Llobregat entre Prim i el Moll de la Fusta, i Santí-Besòs també de Zona Franca a Montjuïc. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, bon cap de setmana, Eduard.
Igualment.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba l'estiu, i quan parlem d'estiu estem parlant d'un d'aquestes claus que em fan l'estiu doncs molt amable. Em refereixo a les guinguetes, als xiringuitos. Qui no coneix o qui no li agradaria prendre doncs una cerveseta, un refresc, una tapeta a un xiringuito. Són part de la nostra història. Avui parlarem de xiringuitos durant tota la programació a COPE Catalunya i Andorra, i concretament d'un que a l'àrea metropolitana de Barcelona en concret, si vius a l'àrea metropolitana de Barcelona... Encara que avui estava parlant amb una noia d'aquí, de Grindel, que es diu Marta, que és de Bilbao, i precisament m'estava explicant, quan li he explicat, avui parlem del calamar, i diu, ah, però jo el coneixo, el calamar. Diu, de què el coneixes? No, fins aquí estem arribant. Estem parlant del xiringuito del calamar. Si viviu sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, recordareu el calamar, que aquest estiu no estarà, no obrirà. 20 anys d'història a les esquenes del calamar, un històric dels xiringuitos. Parlem de tot això, parlem de xiringuitos. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Tu has anat al calamar?
Doncs la veritat és que no. Però avui una persona del Prat, que no sé qui és, m'ha recordat els seus anys de joventut passats al calamar, prenent alguna cerveseta i també tapes. No sé qui seria.
Avui intentaré no plorar tractant aquest tema, perquè m'emocionaré, perquè... Yolanda, és que jo tenia 30 anys. Era una persona jove. Tenia el carnet jove encara, eh?
Sí, amb els actuals criteris, sí, també.
Sí, sí, per això, eh? Què ens pots explicar de tot això?
Bueno, aquest sentiment teu, com a veí del Prat, és més o menys general, eh? Entre els veïns del Prat, molts han rebutjat a les xarxes socials que es tanqui aquest xiringuito, que consideren un referent del Prat i de la platja, i fins i tot s'ha impulsat una recollida de signatures per mirar de revertir la situació. Però el cert és que, com bé deies, després de dues dècades, tanca. La propietat ho va anunciar via comunicat, ha recordat la contribució per a millorar la qualitat, també la imatge de la platja del Prat, amb la participació, per exemple, doncs, en campanya de recollides de borilles, regalaven refrescos a canvis de fer aquesta acció. També van col·laborar amb la Fundació CRAM en la protecció de la biodiversitat marina, però res d'això li ha servit al calamar, que no estarà en la recta final del procés d'adjudicació dels xiringuitos. I què diuen des de l'Ajuntament? Doncs que aquesta temporada la platja del Prat comptarà amb tres d'aquests establiments que estaran oberts fins a l'octubre. El consistori diu que ha prioritzat o ha optat per l'oferta econòmica que tenia més avantatges per al municipi i els projectes que incorporessin a la seva oferta gastronòmica productes procedents de l'agricultura biològica, de proximitat i també plats especials per a nens, vegetarians, celíacs o altres col·lectius amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.
Bé, és una cosa que bàsicament el calamar també ho feia, eh? Jo la carta també posava aliments per celíacs, els que portaven gluten, i, en fi, hi havia una miqueta de tot, eh? Però, si et sembla, Yolanda, anem a parlar precisament amb un dels socis del calamar, és el Peque. Jo he preguntat, Peque, però com et presento? Diu, no, Peque. Diu, vale, pues Peque, pues ja està, donde hay patrón no manda marinero. Peque, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Peque. Oye, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo empieza la aventura del calamar? Hace 20 años, que es que ha llovido desde entonces, ¿eh?
Pues ha llovido. Pues mira, nos situamos allá en el año 2004. Para que los que no se acuerden o no lo supieran o no lo vivieran, estamos hablando de una playa en el 2004, en la playa del Prat, que estaba, como quien dice, abandonada, dejada de la mano de Dios. Pues nos situamos en un contexto en el que no nos podíamos bañar en la playa del Prat porque estaba el agua contaminada, evidentemente no estaba urbanizada como está a día de hoy, la iluminación era muy pobre. Entonces estábamos en un momento en el que la playa del Prat estaba abandonada. Antiguamente había habido un chiringuito que era una caseta de helados, uh-huh. y apareció esta propuesta de montar el chiringuito por medio de un amiguete, Pedro, y presentamos concurso, ganamos y ahí empezamos. Montamos con cuatro maderas lo que fue el primer chiringuito calamar.
Pero en ese momento era un poco arriesgado, porque estamos hablando efectivamente de una playa que en aquel momento estaba contaminada, no era aconsejable el baño, porque no estaban las depuradoras instaladas, no había nada. Yo recuerdo esa playa, o sea que en ese momento montar un chiringuito ahí podía ser una apuesta arriesgada, o no, o ya sabíais a dónde ibais.
No, a ver, nosotros la apuesta no fue arriesgada, la apuesta fue a pérdidas.
¿A pérdidas?
Montamos un chiringuito sabiendo que íbamos a perder. Sí, no, es la realidad. De hecho, los primeros años fueron económicamente duros, era pérdidas. Afortunadamente teníamos otros negocios de los que poder alimentar al bebé, como yo le llamo.
Sí.
Pero, claro, era muy complicada. Tú piensas que el chiringuito era un oasis en esa playa.
Sí, sí.
Y la verdad es que muy bien, hubo una evolución muy buena, pero realmente no había afluencia. Era una playa que no tenía afluencia. Además, no era ni conocida. La gente no sabía que en el Prat
sí, había una playa. Es verdad, porque es que es verdad, tienes razón. Entonces, ¿en qué momento?
Lo sabemos.
Beque,
lo sabemos porque a lo largo de los años, los clientes que han ido viniendo, ahora ya últimamente no, pero durante muchos años, muchos clientes nos decían, es que no sabíamos que en el Prat había playa.
Playa, pero lo que pasa es que era una playa que, como si no hubiera playa en este caso. ¿En qué momento ya llega el despegue? Porque, claro, llegó un momento que es todo un calendario de actividades del calamar como forma de vida social y de ocio de los veranos. Del Prat de Llobregat, del área metropolitana, porque ya no hablamos solamente del Prat, empezamos en el Prat, pero ya hablamos de área metropolitana de Barcelona. ¿En qué momento consideras tú, Peque, que la cosa despega?
Pues mira, hay un punto de inflexión, porque nosotros en aquella época, pues evidentemente, se hizo muy conocido el calamar por las fiestas off-sonar, que eran bastante más juveniles y demás, y eso lo hizo bastante conocido en todo el panorama, sobre todo en la música electrónica. Pero evidentemente los años van pasando y la playa evolucionó y el calamar no podía ser menos y fue evolucionando poco a poco. Y fue en el momento en que el calamar, estaríamos hablando de a partir del 2010 en adelante, poco a poco fue evolucionando para convertirse en un chiringuito más familiar y en el que se procuraba que venía el calamar por una experiencia, no fuera y no fuese el ir a un chiringuito a tomar la cervecita o a comer unas patatas o lo que fuera, sino que se convirtiera en una experiencia. Y este concepto más familiar fue haciendo que poco a poco la evolución nos haya llevado a donde estamos. Empezamos entonces, pues cuando empezaron todo el tema de conciertitos, actuaciones de grupos de versiones, siempre ocurría algo en el calamar, mafia, el karaoke, siempre sucedía algo, era lo importante, que la gente se llevara una sorpresa, poder ser grata.
Bien, oye, Peque, si yo te preguntara, es difícil lo que te voy a preguntar ahora, de los 20 años, ¿cuál sería el mejor momento y cuál sería el peor momento?
Pues el peor momento es muy fácil, lo acabamos de vivir.
Ya, es el cierre, la no concesión en este caso.
Sí. El cierre del chiringuito, el peor momento ha sido ese. Y el mejor momento es que han habido muchos buenos momentos, muchos buenos. Entonces, elegir uno, complicado, porque la satisfacción del calamar es ver que la gente se sentía calamar, o sea, que se creó una familia. Ahí había muchos clientes que se convirtieron en amigos, pero ya no en amigos, amigos de todos, o sea, todo el mundo se conocía, evidentemente había mucha afluencia de público, pero se creó un vínculo muy grande con el territorio y con la gente, que creo que es el mayor éxito del calamar, ese vínculo que ha creado con el entorno y con la gente en general.
Pues Peque, uno de los socios del calamar, oye, gracias por habernos hecho este resumen de los 20 años magníficos del calamar, una parte de nuestra vida. Muchas gracias por la charla, muy amable.
Muchas gracias a vosotros por habernos llamado y sobre todo dar un abrazo muy grande a toda esa familia calamar, que nos quedamos huérfanos, pero ahí en la memoria seguiremos para siempre.
Sí, gracias, Peque. Efectivamente, en la memoria estará, porque ya es parte de la vida de es que 20 años son 20 años, Yolanda Canales, muchísimas gracias.
A ti, que vaya bien.
Sí, no puedo invitarte nada al calamar este verano y lo haré en los nuevos chiringuitos que haya. Será todo un placer.
Sí, perquè no conec la platja del Prat, la veritat.
Però, sisplau, és igual. Mira, no parlarem perquè ara ens desviarem del tema, però em sembla... Em puc sentir fins i tot una mica ofès, però no passa res, Yolanda, jo t'estimo igual.
Estava esperant a que em portessis.
Ho farem. Una abraçada molt forta, Yolanda. Adéu. Gràcies. De seguida parlarem d'innovació en empreses. Com és de necessari que una empresa estigui al dia, la importància de tot això, no? Kindred, avui, on estem parlant, que estem en directe, insisteixo, des de la Fundació Miró, on Kindred està fent el seu congrés, i nosaltres hem aprofitat que tenim els experts i els millors tècnics d'arreu d'Espanya i Portugal aquí, doncs parlarem d'això, i parlarem d'això amb una persona que d'això en sap i molt. És el director d'innovació a Kindred, Espanya i Portugal, el Jordi Cagüé, que el tenim aquí amb nosaltres. Jordi, com estàs? Bienvenido.
Hola, pues muchas gracias por invitarme a esta sesión.
Oye, vamos a hablar de innovación en empresas. Poca broma esto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la innovación pues es un motor de cambio, ¿no? Un motor de cambio para las empresas, un motor de cambio pues para la sociedad, para los individuos. Realmente la innovación lo que nos permite es abordar problemas, ¿no? Desde otros puntos de vista, con tecnología, sobre todo con tecnologías disruptivas, que nos permiten pues resolver problemas de forma pues mucho más eficiente, ¿no?
Yo si tuviera una empresa estaría estresado con este tema, ¿eh? Ahora lo hablamos más en extenso. Digo estresado porque claro, porque me da la sensación que o me subo al carro o tengo un problema comercial en este caso.
Bueno, realmente las empresas tienen que invertir en innovación, ¿no? Porque es un motor de cambio para las propias empresas. Es un motor que les permite definir cuál va a ser su oferta de productos y servicios de cara al futuro, ¿no? Su roadmap, ¿no? Entonces, invertir en innovación quiere decir pues estar a la última, ¿no? Estar en una posición de ventaja frente a sus competidores, ¿no? Es fundamental que las empresas, muchas de ellas ya están invirtiendo en innovación y otras muchas se lo están planteando, ¿no? Porque realmente desde el punto de vista de mercado, ¿no? Y si vemos un poco lo que es la situación en España, la inversión en I+D en España en las empresas está alrededor del 0,8 del producto interior bruto, ¿no?
Sí, que desde
el punto de vista de Europa está en el 1,5-1,6. Queda mucho margen por recorrer, ¿no? Pero el punto bueno, el punto positivo es que más del 90% de las empresas están incrementando la inversión, el gasto en innovación, en I+D, y muchas se lo están planteando, con lo cual en los próximos años este gap se va a reducir bastante.
Pues mira, pretendía hacer solo 5 céntimos de lo que íbamos a hablar, pero hemos hecho medio entrevista casi, o sea que es muy interesante, y enseguida seguimos hablando con Jordi Cagüé, porque nos queda molt per parlar de todo això. Parlarem d'això, d'aquesta innovació en empreses, y parlarem també de la intel·ligència artificial. Es que sería un pecado mortal si no habláramos de intel·ligència artificial aplicada a todo esto. También hablaremos de todo esto, y lo hablaremos aquí, migdia, en COPE Catalunya i Andorra, y de seguida el que farem serà actualitzar titulars.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dadé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
William José, gol del Betis. ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hora d'actualitzar titulars de la jornada d'aquest divendres, dia 2 de juny. Iker Mons, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, com estàs?
Molt bé, com ho tenim això?
Doncs mira, encetem amb recompte de vots de les eleccions municipals de Barcelona. Recordem que només un total de 141 vots separen el PSC de Barcelona en Comú, en segona i tercera posició. D'altra banda, desmantellen un grup criminal que va robar 251 ordinadors d'empreses d'arreu de l'àrea metropolitana, en un valor total de 200.000 euros. I també a la Guàrdia Civil desarticula una banda que va obtenir més d'un milió d'euros suplantant la identitat de 200 persones. S'han fet detencions, 13 en total, i 7 escorcolls a Lleida, Tarragona, l'Hospitalet i Olardola. S'inicien també els tràmits d'una megacentral fotovoltaica amb més de 242.000 panells a la Conca de Barberà i l'Urgell, i tanmateix Territoris obre una convocatòria d'ajudes d'un milió d'euros per associacions de transport de mercaderies. I acabem amb l'elefant de l'habitació de molts estudiants, la selectivitat. Nou rècord amb prop de 42.000 matriculats a l'ESPAU per la setmana vinent, un 3% més que fa un any, un rècord, diu, segons el Departament d'Universitats. Molta sort en aquestes proves.
I paciència. Iker, moltes gràcies, una abraçada molt forta. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies. L'actualitat esportiva, en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. El trobo a faltar, el trobo a faltar.
Jo, home, no, a la distància, sí. En tot cas. Escolta'm, no sé si el Barça femení trobarà a faltar paciència o tindrà paciència per portar a casa La Champions femenina.
Seria la segona Champions a la història del Barça femení, sí senyor. I és
aquesta és la quarta final.
Quarta final en les cinc últimes temporades. Que doni-do, també. Ficar no quatre vegades al cap a la final de la Lliga de Campions en els últims 5 anys. El rival, el Wolfsburg. El partit demà a les 4 de la tarda i és una de les 3 potes que té la informació blaugrana en aquest divendres. L'altra pota és el miniclàssic. Anava a dir minipota? No, és l'altra pota blaugrana, que és el miniclàssic. Camí de sense la segona divisió. Demà, el Johan Cruyff a les 9 de la nit. Barça-Atlètic-Castilla. Duel de filials. El filial del Barça contra el filial del Madrid. I la tercera pota és el Mercato. No el marejaré. Messi, que sí, que no, que tenim fair play, que no tenim fair play, que depèn d'ell, que no depèn... Escolti, no el vull marejar.
És que fa molta mandra, és que estarem així fins al dia 31 d'agost. És que no oblidem això, que és pitjor que campanyes, entre campanyes de municipals, de generals i el Mercato. Escolti'm,
Jo m'estimo més una campanya electoral. Perquè és que lo del Mercato cada any és lo mateix. S'han reunit, no s'han reunit, ja fair play. Arriba, no arriba, oferta, contraoferta, depèn de tu, depèn de mi. Buf, a mi és una cosa que personalment em cansa molt. M'agradaria més transparència, com fan a la NBA, que tots els contractes són públics, i escolta, tu vols tanto, ja està, dret de tanteig i fora. Bueno, escolta, això del Barça, de l'Espanyol, tanca la Lliga diumenge contra l'Almeria. Hi ha un eslògan, de dol per la justícia esportiva. Es vol que tota la gent que vagi a Cornellà a veure l'Espanyol Almeria vagi vestida de negre per evidenciar el dol per la poca justícia esportiva que ha tingut l'Espanyol als últims partits. Hi ha preparada una mega pancarta i el que ara mateix és una incògnita és què farà l'equip a la xiulada inicial d'aquest partit contra l'Almeria. Hi ha la possibilitat que, després del xiulet inicial, els jugadors es quedin aturats un minut en senyal de protesta. El tècnic Luis García no ho ha volgut confirmar, però aquesta possibilitat és una possibilitat que està en l'aire i al final serà una decisió de vestidor. Ojo, no perdem de vista una cosa. Hi ha també convocada una trobada de seguidors espanyolistes per protestar contra la directiva de Chen. Està molt bé la protesta arbitral, però també hi ha convocatòria per protestar contra Atzen. I a Girona estan ara mateix Mitchell, Delfí Geli i Quique Cárcel en roda de premsa presentant la renovació del tècnic fins al 2026. Llista de la selecció espanyola per la Nations League. Alba i Gavi del Barça, José Lu de l'Espanyol. En bàsquet, a les 9, a la Fonteta, València-Barça. Si guanya el Barça, va a semis de l'ACB contra Unicaja. Prèvia del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, Fernando Alonso i el seu Aston Martin. I la possibilitat d'aquesta victòria número 33 de l'Aston Martin de Fernando Alonso. I en waterpolo, malauradament ahir, l'Atlètic Barceloneta va quedar fora de la final de la Lliga de Campions.
Està molt bé aquesta banda sonora que s'ha incorporat de James Bond,
Martin, Aston Martin.
Gil, gràcies, bon
a
cap
vostè,
de setmana.
A vostè, senyor, bon cap de setmana.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem la situació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida continuem i parlem d'innovació en empreses. Posarem el focus a Catalunya i després també parlarem d'intel·ligència artificial. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Cada mañana en la radio...
Vamos a ver, de las votaciones en estas municipales, realmente el PSOE ha perdido 400.000 votos.
El dato y lo que significa.
Bueno, pues yo a esas personas creo que soy capaz de reclamarlas otra vez para que me voten a mí y sobre todo pidiéndole a todos estos grupos que están a mi alrededor, votadme a mí porque yo soy la garantía. Después no os preocupéis que yo pactaré con vosotros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso...
Llegó el momento de... ¡salir a jugar! Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches...
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bàsicament, i ho enfocarem des del punt de vista empresarial. En aquest cas, com una empresa s'ha de mantenir innovada, sobre, també parlarem de la innovació també dona feina, i parlarem de la influència que pot tenir tot això. I ja de pas parlarem de petits usuaris, com si ens hem de, nosaltres també d'estar innovats o no. Jordi Cagüé, director d'innovació de Kindry, Espanya i Portugal. Un altre cop benvingut. Ja, abans hem fet 5 cèntims, però ara, per fer una mica d'irrupció a la xerrada, usuaris així com jo, que tenim un ordinador i utilitzem per treballar, també hem d'estar innovats?
Doncs absolutament sí. Realment la innovació ens toca a tots nosaltres perquè hem de fer servir les noves tecnologies, no? I les hem de fer servir en el nostre propi benefici. Segurament haureu fet servir o haureu fet servir ja tecnologies d'intel·ligència artificial generativa.
Sí, sí, jo he flipat.
El tema del xat GPT, no? Haureu vist moltes vegades que pregunteu coses a la màquina i realment les respostes són molt acurades, no? Molt correctes i amb un llenguatge que produeix la màquina doncs, molt bé, no? Molt, molt ben elaborat. Hem de tenir en compte amb aquestes tecnologies perquè no sempre diuen la veritat, no són respostes factuals, no? Perquè moltes vegades hem d'anar a la font d'informació i veure realment que allò que ens està dient és cert, però són tecnologies que les podem fer servir pel nostre propi benefici, per ser més productius, per tenir doncs, una millor qualitat de vida també, i realment el que hem d'estar sempre és amatents, no? A tot el que ens pot oferir la tecnologia per benefici propi. No? Mm. No des del punt de vista també d'empreses, que sí, que aquí estem ja amb molt de camí, no recorregut en temes d'innovació, però com a benefici propi jo crec que hem d'estar sempre molt amatents al que ens pot donar la tecnologia.
Bueno, hablemos ahora de empresas en este caso. Una empresa, un empresario que quiere... ¿A partir de qué nivel tiene que estar empezando a pensar en innovación? Por ejemplo, una farmacéutica, una farmacia o un fontanero, o yo qué sé. ¿A qué tipos d'empreses? ¿Quin és el nivell d'innovació i d'estar actualitzat que necessiten?
Bueno, necessiten estar actualitzats per oferir un millor servei als seus clients, d'acord? Sempre han d'innovar en productes i serveis, és a dir, han d'estar amatents a quines necessitats tenen els clients. Moltes vegades el nostre estil de vida, i sempre ho estem veient, canvia, tenim noves necessitats i hem de veure des d'aquest punt de vista com les podem cobrir, no? I moltes vegades són idees innovadores o tecnologies disruptives que ens permeten donar un millor servei amb un producte o un millor servei als nostres clients.
Clar, en aquest cas, Kindry, us encarregueu de tot això, tots aquests sistemes d'innovació, de mantenir tot això a l'hora del dia. Com afecta això a la feina? Quan parlo de feina, no parlo del treball que ja està, sinó a la generació de nous llocs de feina, en aquest cas.
És una bona pregunta, perquè està canviant molt tot l'espectre de feina, no? De noves professions, no? I de professions que es veuran impactades amb la tecnologia, no? Tot això ens pot provocar un cert estrès, no? Una cert...
Molt. T'ho anava a preguntar, perquè això, la primera pensa... Actualitzar, genera una mica d'angoixa, sobretot si no ets un... si és una mica neòfit en l'assumpte.
Sí, és comprensible.
Home, d'acord? Ja t'ho dic.
Perquè realment les coses estan evolucionant a una velocitat molt ràpida, molt exponencial.
Perdona que interrompi, perquè és que entrem en un tema que ja fins i tot em provoca angoixa, perquè això és sostenible? És a dir, tu com a empresa, és veritat, i estic d'acord amb tu, i sobretot que és coherent, que has d'estar sempre a l'último grito, no? Sempre has d'estar actualitzat, però això... Clar, si el que estic instal·lant avui i la modernització que estigui fent avui, la setmana vinent o el mes vinent hi ha una cosa molt millor, ostres, això he exagerat una mica, he posat un temps d'exemple, no? Això és sostenible per a una empresa? No genera una angoixa i fins i tot, econòmicament, com pot sortir tot el tema?
A veure, és sostenible en el sentit de que sempre has de mirar una mica més enllà i més llarg plaç, no? més recorregut. Mm. És cert que les tecnologies estan evolucionant d'una manera molt ràpida, però també el que no està evolucionant tan ràpid és l'ús que en fem d'aquestes tecnologies.
D'acord, i aquí seria la clau.
I aquí està la clau. La clau és veure com les podem utilitzar, però d'una manera sostenible i, a més, amb més recorregut. D'acord? Llavors, a partir d'aquí, aquestes tecnologies ens produiran un benefici tangible. Amb la IA generativa, que estàvem parlant abans, d'acord? És cert que molts llocs de treball es veuran impactats. Per què? Doncs perquè tasques que a dia d'avui fem de forma manual les podrem automatitzar. amb aquestes tecnologies. Però sortiran noves formes de treballar, nous llocs de treball que tindran en compte aquestes tecnologies i les incorporaran com una forma habitual que nosaltres estem utilitzant les tecnologies. Com estem utilitzant els smartphones a dia d'avui i fa uns anys o fa dècades, impensable.
No t'imaginaves.
Un telèfon a la butxaca i poguéssim fer qualsevol cosa amb un dispositiu, en el futur incorporarem aquestes tecnologies en la nostra vida quotidiana. Claro. Llavors, apareixeran noves feines, en desapareixeran d'altres que es veuran impactades, però això és un canvi, és una revolució, com una revolució industrial, això és una revolució tecnològica.
Bueno, i tampoc és la primera, eh? Quan va aparèixer internet ja vam tenir una gran revolució amb els smartphones, la connectivitat, una altra revolució, i ara amb la intel·ligència artificial, després entrarem més en detall en tot això, tenim una altra revolució, però la pregunta, igual et fico ara en un vessal, eh? Per la cara que em posaràs, deduiré si em ficaràs en un vessal o no. Parlem de canvis de feines i llocs de feina, però hi haurà més llocs de feina o menys llocs de feina? Què ens aporta aquesta actualització i aquesta innovació?
És una pregunta...
Hi ha canvis, però de quantitat que tenim?
És una pregunta interessant i és difícil...
Tu què diries?
...de contestar. Jo diria que n'hi haurà de diferents. No sé, no t'estic contestant directament la pregunta, però jo crec que hi haurà llocs de treball diferents. Hi haurà llocs de treball complementats amb aquestes tecnologies disruptives, que seran llocs molt més productius, no? Molt més eficients. I sí que hi haurà llocs de treball on la tasca és molt manual, que es pot automatitzar, que desapareixeran.
Llavors que generaran una altra cosa.
Però generaran altres llocs de treball. Al final és un procés continu, és un procés que hem d'estar, diguéssim, habituats. No? Hi ha una paraula que és ser resilient.
La resiliència, que és adaptar-te a la situació, bàsicament.
Resiliència,
no?
Al canvi, doncs, és precisament la capacitat d'adaptar-nos a la nova situació i les noves tecnologies. Hi ha molt de temor amb aquestes tecnologies que estem parlant de que es faci un mal ús d'elles.
Clar. És el que, aquest era el sentit de la pregunta, conforme al mal ús i conforme a la por que tenen molta gent de dir, és que aquestes tecnologies ens trauran la feina, que és el que s'ha pensat durant totes les revolucions de les que parlaves abans.
Correctament. El que hem de ser és resilients i canviar, no? Canviar i adoptar aquestes tecnologies en benefici propi. I també hem de ser conscients de quins són els mals usos d'aquestes tecnologies i, afortunadament, dins de la Unió Europea i també als Estats Units i arreu del món, hi ha tot un nou corrent d'opinió i tota una sèrie d'accions per aportar regulació sobre l'ús d'aquestes tecnologies, de manera que sí que hi ha pronòstics molt apocalíptics.
Però sempre hi ha hagut pronòstics apocalíptics.
Sempre n'hi ha hagut, perquè també és enfrontar-nos a un desconeixement. Jo, que entenc una mica com estan funcionant aquestes tecnologies, realment el que veig és que serà un progrés molt gran per la humanitat, la intel·ligència artificial com l'estem evolucionant, i que ens beneficiarà en molts punts de vista i sobretot en qualitat de vida.
Bé, la darrera pregunta que et faré, Jordi, és una mica per mirar-nos al Malic aquí a Catalunya. Des d'aquí, dins l'Espanya i Portugal, com està la situació aquí a Catalunya en aquestes situacions? La vostra presència, les empreses, com està l'actualització de les empreses catalanes?
Doncs jo diria que bona. Abans et comentava unes estadístiques sobre la inversió, no? I realment el que estem veient en les empreses és que volen tancar el gap que hi ha en I+D respecte a Europa, no? Per exemple. Llavors, aquí gairebé totes les empreses amb les que treballem o incrementen la despesa en I+D o estan disposats a incrementar-la en el futur, no? o a invertir. Això és molt positiu. Això és molt positiu perquè...
I una assignatura pendent, eh? Ja no només catalana, sinó arreu de l'Estat, de tot Espanya. L'I+D sembla que a vegades el tenim una mica abandonat, no? O no?
Bueno, és que...
Este gap, el gap, per entendre'n, seria la diferència d'inversió de pressupost d'uns països enfront d'altres, per entendre's.
Correcte. És que en temps de crisi o en temps d'incertesa, les empreses, doncs, busquen reduir despeses, optimitzar totes les seves inversions, i potser es visualitza la innovació com un luxe dins l'empresa, no? Però realment no és així, perquè les empreses intel·ligents el que fan és invertir en innovació per estar més preparades de cara al futur quan les coses comencin a funcionar millor, perquè en aquestes situacions les empreses que han invertit en innovació es rellancen amb més velocitat.
I aquí a Catalunya, al nivell, dius que més o menys estem bé, no? Ets conscient de tot això?
He vist casos on realment s'estan fent coses espectaculars amb innovació. Nosaltres estem participant en iniciatives, per exemple, d'aplicació de la intel·ligència artificial en el diagnòstic per imatge. Això és una cosa que redunda, no?, en tot el que és la qualitat de vida, no?
Sí, sí.
Estem en iniciatives també per aplicar la genòmica, la genòmica i sobretot el que és poder seqüencialitzar genoma i fer tractament
personalitzat sí,
individual,
sí.
No? En temes d'indústria 4.0, tot el que és fer el famós gemelo digital, vale? De poder realment sensoritzar i amb telemetria poder mesurar un procés de fabricació, una cadena de muntatge, una cadena de subministres, una màquina, i poder després, amb aquest model digital, fer simulacions. És a dir, si jo canvio un determinat paràmetre, què passarà? Aquest escenari de what if, no? Què passarà? Sense haver de fer cap inversió amb una màquina i a partir d'aquí poder optimitzar el procés de fabricació. Això és brutal, perquè estalvia costos, però a més em permet jugar, no? A veure què passarà, a veure com puc optimitzar tota la meva empresa. No?
Doncs Jordi Cagüé, director d'Innovació en Kindry Espanya i Portugal, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida entrarem en el món ja concretament de la intel·ligència artificial, en aquest cas en el tractament de les dades de les empreses i com la IA, doncs, que ja feia 5 cèntims al Jordi, ajudarà en aquesta transformació, no? Parlarem amb la responsable de l'àrea de dades, aplicacions, intel·ligència artificial a Kindril, Espanya i Portugal, la Salomé Valero. Salomé, com estàs?
Pues muy bien, Cruz, pero mira, voy a empezar, antes de que me preguntes, reivindicando que yo lidero la práctica de aplicaciones datos inteligencia artificial en España y Portugal, sí. Y la lidero desde Barcelona. Entonces reivindico ese talento en Cataluña.
Claro, hombre.
Que hacemos, tenemos un montón de compañeros Kindrils en la Illa Diagonal, también tenemos compañeros en Sant Cugat, en todos los lugares de Cataluña, y desde Cataluña damos servicio a muchos clientes en España y Portugal. Entonces, bueno, reivindico un poco lo que preguntabas a Jordi, de que hay talento local, hay talento en Europa. Y además estamos ganando concursos mundiales. Yo en mi caso gané el año pasado los Edison Award, que es un premio a la innovación en inteligencia artificial, en un proyecto que hicimos con bomberos de Cataluña, con bomberos de la Generalitat, combatiendo esos grandes fuegos que por desgracia nos están
sí, sí,
nos
están, a ver qué verano nos espera con esto,
efectivamente, amenazando. Entonces, bueno, estamos hoy en Barcelona y reivindicamos ese talento local, que es mucho y muy bueno.
Pues hablaremos de este talento, hablaremos de inteligencia artificial aquí en Mediodía, en COPE Cataluña y Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De Triple Acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650 51 52 53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650 51 52 53.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem de tot aquest talent, parlem de dades, d'aplicacions, d'intel·ligència artificial, precisament amb la responsable d'aquestes àrees a Kindred, Espanya i Portugal, la Salomé Valero. Salomé, com estàs?
Pues muy bien, encantada de estar aquí. Además me encanta porque estamos rodeados de datos, estamos en una biblioteca y me he acordado de cuando era joven y iba a las bibliotecas y ahora esto
ahora ya no vas a pocos vamos a las bibliotecas, es verdad, ¿eh? O sea, las bibliotecas están ahí porque tienen que estar, guardan todo un tesoro, pero hoy la tecnología lo sustituye casi todo, ¿no?
Pues sí, nuestros hijos, ¿no? Ya no van a estas bibliotecas, ¿no? Lo tienen todo al alcance de un clic. Y yo creo que ese es el valor de la tecnología y de lo que venimos a hablar hoy.
¿Cuál va a ser la entrada de la inteligencia artificial en todo esto? Porque da la sensación que está siendo un poco elefante en cacharrería, ¿no?
Bueno, no tanto. ¿No? Yo no lo veo así, claro. Yo veo la inteligencia artificial como la solución. Es verdad que no se habla de otra cosa. Es verdad que hay muchos que advierten sobre los peligros y Jordi acaba de hablar sobre ellos. Pero somos muchos los que estamos aquí para aportar ese valor de la tecnología. ¿Qué nos aporta la inteligencia artificial? Una forma de hacer las cosas diferente. Esto, hay estudios que dicen, por ejemplo, que el ChatGPT ¿sí? mejora mucho a los buenos y no tanto, o sea, mejora mucho a los malos y no tanto a los buenos. Pero en cualquier caso nos mejora a todos. Y hay que incorporarlo a nuestros trabajos.
Es que quieras o no, la tecnología no es ni buena ni mala, o sea, es en función de cómo se pueda utilizar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿cómo hacéis en Kindred para que todo sea seguro y utilizar esa inteligencia artificial para los buenos?
Pues mira,
que sería la empresa, el usuario, las personas.
Sobre todo escuchando a nuestros clientes. Hablabas antes de si esto estresa, nos estresa a todos.
A mí sí, a mí me pone los nervios estar actualizado. Llega a ser una obsesión casi.
Pues a las empresas les pasa lo mismo. Al final están en un mundo incierto, tienen que seguir siendo competitivos, tienen que reinventarse, dar valor a sus clientes y lo que nos encontramos es que a ellos también les estresa. Entonces, empresas como Kindred lo que hacen es, oye, yo te voy a ayudar, yo soy tu socio tecnológico, dime cuál es tu problema y yo te doy la solución. Al final les ponemos el talento que necesitan, hoy de esta tecnología, mañana de esta otra. Y con inteligencia artificial pasa lo mismo. A veces lo quieren utilizar en sus operaciones, en anticiparse a los problemas, ¿no? Ahora mismo estamos siempre actuando después de que ha pasado un problema. Con la inteligencia artificial nos podemos anticipar.
Se puede prever.
Efectivamente, para que esos problemas sepamos cuándo van a pasar y nos anticipemos y los efectos malos de esa incidencia no pasen, ¿no?
Por ejemplo, estaba hablando antes de la aplicación de la inteligencia artificial a los diagnósticos por imagen. Sería un ejemplo de anticiparte a un posible problema que puede ocurrir.
Efectivamente, la detección precoz y en el tema de la medicina, que es lo que estabas ahora comentando, aparece también otro concepto donde la inteligencia artificial nos ayuda, que es los tratamientos personalizados. Uh-huh. Nos ayuda la detección precoz, anticiparnos al problema, pero una vez que tenemos un problema, y un problema médico nos puede afectar a todos, pues la inteligencia artificial nos ayuda a hacer hacer tratamientos personalizados. Lo estamos viendo en nuestros clientes, estamos trabajando en proyectos súper bonitos de inteligencia artificial, por ejemplo, con San Joan de Déu, de mejorar, anticiparnos efectivamente en el diagnóstico, pero en temas como, por ejemplo, la soledad no deseada, ¿no?
Claro, sí,
pues,
sí.
Pues también anticiparnos y ayudar a esos pacientes.
Yo te veo muy optimista, te veo muy, muy súper positiva y esto me gusta, porque cuando hablamos de inteligencia artificial llegan muchos inputs negativos, catastrofistas, ¿no? Y claro, vosotros como empresa, como Kindred, dais estos servicios y tenéis que ir un paso por delante, una previsión de cómo va a funcionar todo esto. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial lo va a revolucionar todo en los próximos 10 años. Está ya en las empresas, está en las operaciones, está en los servicios a los clientes, cuando nos están dando servicios personalizados. Saben más de nosotros y están ahora mismo desarrollando casos de uso. Pero hay empresas que tienen casos de uso, 10 casos de uso, y hay empresas que van por delante y tienen 100 casos de uso. Esto, al final, las empresas más punteras, las empresas que están invirtiendo en innovación, como bancos, como telcos, como sector público, pues al final se están modernizando, que es muy importante, en sus plataformas de datos, porque el dato lo es todo, todo empieza por los datos.
Y además es información sensible, o sea, aquí como empresa tenéis que tener un cuidado brutal, tiene que ser una cosa muy segura, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Hablamos a la ligera de todo esto porque es un tema que hay que hablar, pero estamos hablando de cosas muy sensibles.
Efectivamente, la seguridad lo es todo, es decir, transformamos, pero securizando. La seguridad, efectivamente, es un tema también de reputación. ¿no? El salir en los periódicos por un problema de vulnerabilidad de datos, ¿no? Que
si lo digan a Facebook, sido, que cada dos por tres están las noticias.
O sea, todas las empresas están invirtiendo mucho en seguridad, pero no pueden quedarse quietas, tienen que estar a su vez transformándose. Y están todas pensando en esa transformación digital, están todas ejecutando esa transformación digital, pero hacer una transformación digital sin pensar en los datos, en esa cultura de datos, es como tener una casa sin paredes. Entonces, los datos lo son todo y es importante, antes de evolucionar a casos de uso de inteligencia artificial y escalar con factorías de inteligencia artificial, centrarse en ese valor de los datos.
Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de legislación, ¿no? La Unión Europea se ha puesto muy seria con este tipo de cosas, afortunadamente. ¿Se quedan cortos? ¿Están pasando? ¿Cuál es la situación? Porque, claro, vas a Estados Unidos, tienen una manera de hacer las cosas. De ahí lo de Facebook. Vienes aquí a Europa, la cosa está más controlada, o eso parece. ¿Cuál es la situación de ese tipo de a la hora de legislar?
Bueno, la legislación, mi opinión, es que siempre llega un poquito tarde, ¿no? Y es verdad que tenemos que aprender de los casos y los temas que nos pasan para poder legislar. Pero es verdad que también eso es una oportunidad. Se está protegiendo, ¿no?, el talento europeo. ¿Sí? Y se quieren que los datos estén aquí. Los datos son de nuestros clientes y los clientes son los que gobiernan esos datos. Y tienen que estar en local. Y eso es una oportunidad también para el talento de aquí. El ser actores de esa transformación, que esos servicios se hagan en local, se hagan generando empleo en Cataluña, en España, en Portugal, para que efectivamente no todo se haga desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que ahí la legislación nos va a apoyar y estamos siendo innovadores en muchas áreas, como por ejemplo el tema de la salud, ¿no?
Eso es, yo creo que eso es uno de los principales puntos, pero la movilidad, por ejemplo, ahora se me había venido a la cabeza la movilidad del coche autónomo, hasta todo, para legislar mediante inteligencia artificial y conectividad. Claro, igual me estoy yendo un poco ahora.
No, mira, cuando has dicho la movilidad, tenemos un cliente, no podré decir el nombre, pero que se dedica a los seguros y que efectivamente uno de los servicios de innovación es seguro de movilidad, es decir, que tú no tengas el seguro del coche o el seguro de tu patinete, ¿no?, sino que el seguro lo tengas tú, un seguro de movilidad personal, independientemente del transporte que tú cojas, ¿no? Entonces, también hay innovación en los servicios, ¿no?, que al final la tecnología tiene que estar a servicio de los clientes, y la movilidad está cambiando. Ya los niños no quieren tener coche a los 18 años.
No, ya.
Ya ni se lo plantean.
Bueno, si hablamos de estas cosas, estamos hablando con la empresa adecuada, con Kindred en este caso. En un minuto, si yo te pregunto qué sociedad, tecnológicamente hablando de inteligencias artificiales y demás, vamos a ver en 3 años, ¿tú qué me dirías? Me has dicho 10 años antes, pero yo te voy a reducir el plazo a 5 años.
Pues 5 años, hiperpersonalización en todo.
¿Así?
Sí. Tendremos servicios personalizados para todos y efectivamente los servicios que consumimos estarán muy enfocados a nuestros intereses. Sabrán todo de nosotros.
Hablabas de talento, pero ¿esto lo usáis también en Kindle para captar talento, la inteligencia artificial?
Bueno, en eso estamos, porque al final el talento es
un valor, importantísimo.
Sí,
¿eh?
Sí. Nosotros también vendemos talento, ¿no? Al final las empresas confían en nosotros para tener el mejor talento y para tener la empresa que sea atractiva para ese talento. La inteligencia artificial es una de las prácticas de crecimiento, de captación de ese talento joven y lo invertimos también en la selección, claro.
Bueno, y ya la presencia de Kindred en 60 países ya dice mucho. Antes hablábamos con el presidente, o sea, ya no está todo casi dicho. Pues Salomé Valero, responsable del área de datos, aplicaciones e inteligencia artificial en Kindred España y Portugal, gracias por esta charla.
Muchísimas gracias, Cruz.
Ha sido un placer, ¿eh? Doncs ja ho sabeu, hem estat en un lloc magnífic com és la Fundació Miró, art abstracte, i hem estat parlant de lògica, com són totes les aplicacions i la tecnologia. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.